Si són les 7, això és Islàndia.
A RAC 1, Islàndia, amb Albert Ong.
Avui Islàndia amb Àngel Casas i amb el doctor Bonaventura Clotet. Dos homes units per un tercer, Rock Hudson. Actor, un dels grans galants de Hollywood, Rock Hudson va ser el primer personatge de fama mundial que va morir a causa de la sida. Va ser un autèntic impacte. Era un mes d'octubre de 1985. Aquest diumenge va tornar a fer anys. La sida, al 85, semblava un càstig diví. Els metges veien com moria la gent i no podien fer-hi absolutament res. Una de les últimes entrevistes a Rock Hudson li va fer Àngel Casas. I la primera vegada que el doctor Clotet va aparèixer a la televisió va ser justament per comentar la mort de l'actor americà. Doctor Clotet, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda. Quina basarda pensar en tant de temps que fa que això va passar.
Fa 31 anys, això vol dir que el doctor Clotet llavors devia tenir...
Tenia tot el cabell igual que ara, blanc, i ja està, perquè no es nota el pas del temps.
Pels més joves que ens escoltin...
Si no tenen punyetera idea de qui és el Rock Hudson.
Com li podem explicar com et va marcar o com ens va marcar la mort de Rock Hudson en aquell moment?
Home, jo recordo que és que jo penso que això ho diuen els comentaristes americans sobre l'epidèmia de la sida, que el fet de que Rock Hudson sortís doblement de l'armari, declarant que era gay i que a més tenia la sida, va ser un punt d'inflexió en com els Estats Units va considerar aquesta malaltia i com van abocar-se molts més recursos i diners a la lluita contra aquesta, doncs, infecció per aquest virus, no? I va ser molt important, no? I aleshores, a la resta del món, jo recordo quan era petit que anava al cinema Iris, que ja ningú sap on estava, al carrer València, i que allà sortia, doncs, el Rock Hudson, que seduïa la Doris Day. Jo em quedava embaladit de com es lligava la Doris Day, que era, pobreta, doncs, soceta, però que en aquell moment, clar, jo tenia, no sé si 8 anys o 9, no sé quants tenia, vull dir, estava totalment, bueno, boig. I de sobte, doncs, després, doncs, amb el pas del temps, me n'adono, doncs, que el gran seductor, doncs era gay i que, per tant, doncs, no havia d'haver patit jo en aquelles pel·lícules quan em traia a la meva preferida. I, per un altre costat, que és capaç de dir que té la sida. Jo penso que va ser molt important el que va fer Rock Hudson històricament, no? Va ser un abans i un després, i això hi ha que agrair-li, perquè a la vida tots hem de posar la nostra pedreta, i ell la va posar molt bé i va ajudar molt a la lluita contra aquesta malaltia.
Això era el 85, però la sida no és cosa del passat. Cada dia a Catalunya es diagnostiquen 2 nous casos de persones infectades amb el VIH. En total hi ha ara mateix a Catalunya 33.600 persones que conviuen amb el virus, amb el VIH. Un d'ells és el José.
Mi nombre es José, tengo 40 años y ahora mismo estoy viviendo en ABD, que es un piso para personas que tienen VIH. Que me enteré que tenía VIH fue por una analítica, porque yo me hago analíticas periódicas por prevención, y en una de las analíticas pues me entero que tenía VIH. Esto sucedió hace como 2 años. Yo simplemente pues tenía una pareja estable de hacía ya por lo menos casi 3 años, y bueno, era una pareja cerrada, o por lo menos yo pensaba que era una pareja cerrada. A raíz de que lo dejamos, al año siguiente, pues me hago la famosa prueba y ahí es cuando me entero que tengo VIH. Y a partir de ahí, pues bueno, me puse en tratamiento, no me lo tomé como el fin del mundo, ni mucho menos, pero sí que un poco, pues, te afecta. Fue un poquito duro al principio, pero luego ya con el tratamiento las cosas fueron yendo bien, yo no me sentía ni extraño ni raro, y lo fui llevando. Todavía hay este falso mito de que solo afecta a determinados sectores, como es los homosexuales, la prostitución, la gente que es drogodependiente. Yo no soy adicto a nada, yo no era promiscuo, y mírame de dónde estoy. O sea, porque yo perdí mi trabajo porque se enteraron de que tenía VIH. Soy auxiliar de clínica y trabajaba en un geriátrico. Yo sufrí bullying hasta que me cansé y me fui. Y lo tuve que dejar. O sea, yo como sanitario estaba cumpliendo unas funciones. Me dieron unos reconocimientos que yo vi que el día que se enteraron fue automático. Empezaron a relegarme de puesto, empezaron a quitarme responsabilidades que me habían dado por mi buen trabajo. Yo soy una persona que en ese momento estaba indetectable. Y una persona indetectable puede contagiar el VIH como una persona que no lo tenga. O sea, cero. Nosotros llevamos guantes, llevamos todo, digamos toda la profilaxis que se tiene que llevar. Ahora mismo estoy trabajando, hace ya casi 3 meses que estoy trabajando. Estoy retomando, digamos, mi autonomía otra vez. Con esfuerzo, no te voy a decir que no. De momento no saben nada ni lo sabrán. Por la experiencia que tuve ni lo sabrán. Es que no queda de otra. Hasta que la gente pues se conciencie un poco más y la gente ya deje de desmitifique ya todo lo que es el VIH en sí. No es que tengamos que llevar un cartel aquí, porque sería otra manera de discriminarte, pero simplemente contestarlo de una manera natural y que tú lo puedas manifestar de una manera natural y ver que la reacción es una reacción positiva. Eso sería lo ideal. Tengo VIH como el que tiene, no sé, una diabetes.
Moltes gràcies, José, pel testimoni. Avui, de Rock Hudson, el José. 30 anys, la sida, a Islàndia. If you should tell me that I'll always be. Maria Xinxó, bona tarda.
Bona tarda. Avui vinc amb una xifra que sacseja, perquè el que us vull preguntar és si sabríeu dir-me quants terratrèmols hi ha cada any a Catalunya. No els que es noten, que són més aviat pocs, sinó els que realment hi ha.
El joc ens planteja cada dia la Maria Xinxó a partir d'una xifra. Avui aquesta, eh? Quants terratrèmols hi ha cada any a Catalunya? De seguida sabrem la resposta. Abans ens posem al dia amb el Jordi Armenteres i el Xavi Puig. Bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
I avui, en una última hora, un accident d'un tramvia.
Sí, el xoc d'un tramvia amb una formigonera que ha provocat 3 ferits ara fa uns minuts, un xoc que s'ha produït a la zona de la plaça Les Glòries de Barcelona, concretament a la Cruïlla amb el carrer Ciutat de Granada. El primer vagó del tramvia descarrilat, els ferits són el conductor, el camió i 2 passatgers, ferides que en tot cas no són de gravetat. Atenció, perquè això en aquests moments provoca molts problemes de trànsit a tota aquesta zona de la plaça de Les Glòries.
No només a la línia del tramvia, sinó també bé, evidentment, a la circulació i a tots els cotxes. Aquesta última hora, doncs, aquest accident d'un tramvia amb una formigonera. També en aquests moments s'està presentant el Google Pixel, que és el telèfon que ha de fer la competència als iPhone.
O que això volen i que incorpora el Google Assistant amb realitat virtual com a gran novetat, com a gran ganxo del Google Pixel. De moment no hi ha data per la distribució a l'estat espanyol. Els preus, això sí, seran molt semblants als dels iPhone.
La imatge del dia, vagin passant excàrrecs del PP per la banqueta d'acusats.
Sí, doble judici. Judici Gürtel per una banda, targetes Black per l'altra. Rodrigo Rato ja ha defensat que aquestes targetes, que no tenien cap mena de control fiscal ni comptable, eren legals i que tothom ha de respondre pel que hi gastava, que ell no hi veu cap il·legalitat.
Son gastos legales, que es lo que yo sostengo que son estas tarjetas, gastos legales y por tanto deducibles. Si después están deducidos bien, deducidos mal, o declarados de una manera o de otra, es una lástima que no contemos con la presencia de la agencia para que nos aclare cuál era el criterio que tenía la agencia sobre estos gastos.
Això a l'Audiència Nacional, l'Audiència que també està jutjant des d'avui la primera part del gas Gürtel, o sigui, totes les estafes entre els anys 99 i 2005, entre els dirigents que hi hauran de passar a declarar, hi ha també Rodrigo Rato, precisament, o l'exsecretari general Ángel Acebes. A més, avui, 2 advocats s'han despenjat demanant el testimoni, la presència de Mariano Rajoy en aquest judici. Ja veurem si algun dia hi testifica o no.
Gràcies, Jordi Armenteres. I amb el Xavi Puig repassant els esports, avui, mira, amb una presència sentirem una veu que feia uns dies que no la sentíem, la de Xavi Hernández.
Sí, que és un dels ambaixadors de la Lliga de Futbol Professional. Acte de presentació d'ell com a ambaixador a Madrid, assegurat que el millor Barça de la història és l'entrenat per Guardiola i no ha volgut allargar la polèmica amb Cristiano Ronaldo després que el portuguès li recordés que ell tenia 3 pilotes d'or i Xavi cap. Resposta elegant de Xavi.
Yo intento no faltar el respeto a nadie, de verdad, y de verdad es que no quiero hablar de más, de eso. Sigo pensando exactamente lo mismo que dije, lo mismo.
Lo mismo. Doncs Jorge Miadoski, des de l'Argentina, el secretari de seleccions nacionals, ha assegurat avui a l'ESPN que són els jugadors els que no es cuiden. Entre ells Leo Messi, torna-hi perquè ho volen jugar tot, i han de ser els clubs i les seleccions els que dosifiquin la seva participació. Van llançant llenya al foc des de l'AFA. Mentrestant continua, sé que t'apassiona el tema, la recollida de signatures de l'Associació de Defensa de Drets dels Socis del Barça per intentar l'expulsió del soci Jordi Casas.
Atenció, perquè ahir vas venir i vas dir que havien recollit poc més de 10.
Sí, avui poc més de 20. Però la novetat és que l'assemblea, en cas que aconsegueixin les 449 signatures, no pot expulsar un soci, sinó que en tot cas pot portar aquest cas a la comissió de disciplina del club.
Vaja. Estàs desanimant i faràs que es trenqui la mitjana de 10 signatures per dia, eh?
Demà ho seguirem, a veure si arribem a la trentena. A
poc
tot això,
més de 30.
Poc més de 30, sí, sí, de 30, no ho rebaixem. No, no rebaixem.
Des de Colòmbia es queda en James, tot i l'informe del Madrid que deia que està lesionat, diu que no hi troben cap trencament muscular i que veuen que podria arribar al segon partit d'aquesta aturada de seleccions al Colòmbia-Uruguai. I a tot això el TAS ha reduït de 24 mesos a 15 la sanció per dopatge a la tenista russa Maria Sharapova.
Gràcies, Xavi.
Fins ara.
Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hem de dir que la situació viària continua conflictiva en els dos punts que han presentat més problemes aquesta tarda. Per una part, la B23, on s'ha produït un accident a Sant Feliu en sentit la Diagonal. Aquí hi ha hagut un accident de 4 vehicles, dos han quedat bolcats, ha aterrat fins i tot l'helicòpter del SEM, tot i que sortosament no hi ha ferits de gravetat. I ara la situació ha millorat força, només hi ha un quilòmetre de lentitud, però hi ha hagut molts problemes en el transcurs de tota la tarda. En aquesta B23 també problemes a Sant Just en sentit Martorell per l'efecte tafaner de l'accident i també problemes al Papiol cap a l'enllaç amb l'AP7. L'altre accident s'ha produït a la C58, ben bé sortit de Trinitat en sentit Sabadell, ja s'ha restablert la circulació, però la B10, que acaba a Trinitat i continua per la C58, la C17 o la C33, s'ha vist molt carregada i per això encara hem de parlar de 8 quilòmetres dels vehicles s'aturen a la zona de la Barceloneta, més o menys. Pel que fa a aquesta B10 mateix, també problemes a la zona franca. La ronda de dalt presenta problemes de 12 quilòmetres entre Esplugues i el mateix Nus de la Trinitat. I pel que fa als punts amb problemes, comentar l'A2, on hi ha lentitud a Sant Feliu cap a Barcelona. També en aquest mateix cinturó del litoral per obres al Sant Vicenç dels Horts en sentit Lleida. I a la C32 Esplugues cap a la ronda de dalt. Això és tot. Bona tarda.
Gràcies, Sílvia. I fent zoom a les càmeres de trànsit, a la retenció de la B10, un home que condueix un Hyundai Tucson, com que veu que no pot tirar endavant, intenta avançar en horitzontal fent slàlom de carrils. Anem a resoldre la xifra, Maria Xinxó. Quants terratrèmols hi ha cada any a Catalunya?
I els oients tiren amunt, diuen 1.200, 1.580, fins i tot 5.000. En realitat són uns 800 terratrèmols cada any, però la majoria no es perceben. De fet, des del 2001 només s'han registrat 97 sismes de 3 graus o més. Sobretot, on es noten? Doncs a la zona de la Vall d'Aran i del Ripollès, tot i que hem de dir que les Terres de l'Ebre també n'han tingut uns quants, però que van ser provocats pel magatzem de gas Castor quan va haver-hi tot aquell conflicte.
Més de 800 terratrèmols cada any a Catalunya. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt, I was unrecognizable. Estàvem sentint aquest Streets of Philadelphia, és una de les cançons, Doctor Clotet, icòniques, amb la lluita contra la sida.
Sí. Magistral cançó, sí, sí. Jo penso que aquesta pel·lícula també va ajudar una mica a donar visibilitat a aquesta malaltia d'una manera força realística i amb una base de força estigma que hi havia al darrere sobre el personatge, no? Que és el que la persona que ha intervingut abans doncs, també fa palès d'alguna manera que avui en dia, malgrat tot, doncs encara hi ha aquest rebuig que, si bé doncs, s'ha reduït significativament des dels principis, encara resta, si regrates una miqueta enseguida surt en alguns contextes, però jo penso que per ignorància i per por, ell ho ha dit molt bé, que no, i ha dit, és impossible que jo transmeti la malaltia ni en relacions sexuals ni tocant a ningú, i òbviament l'única manera seria fent una transfusió de sang, i això no és viable, no acostumes a fer treballant anar a donar sang als que estan amb tu, per tant, no té cap sentit prohibir o estigmatitzar algú en un ambient laboral perquè és seropositiu. Espero que quan avancem i aconseguim poder curar la malaltia, doncs les persones un cop vegin que es curen ja no percebin que és com una malaltia crònica i que d'alguna manera lastra el reste de la teva vida i que diguin, doncs, bé, ara dic o puc dir que tenia la sida i em vaig curar i aquestes coses, no?
Presentar-los el nostre darrer convidat en quant a temes de conversa es tracta. Probablement diria jo que ja alguns mesos, 9 o 10 mesos que portem de programa, és el personatge convidat que més expectació ha despertat dels mitjans de comunicació i del poble i del propi públic. És un home que és la història viva del cinema americà, un galant per excel·lència. Penso que no calen presentacions, és el senyor Rock Hudson.
Àngel Casas, bona tarda.
I aquí va acabar l'entrevista.
I aquí va acabar l'entrevista, no.
Ho dic perquè realment va ser una entrevista molt dura de fer, perquè ell no parlava. És que estava en una altra galàxia.
Clar, és el Rock Hudson va morir 2 d'octubre de 1985. Tu quin dia li fas aquesta entrevista?
El 2 d'octubre del 84. O sigui, un any abans, que això són casualitats de la vida, eh? Però, a més, perquè és el dia 2 d'octubre és el dia del meu sant. És els àngels custodis,
saps? És veritat, clar.
Patró de la policia. O sigui, per tant, és una data que no me n'oblido. I va ser aquell dia... Jo li faig l'entrevista, però no s'emet el dia 2. S'emet el dia 9, perquè en el moment d'arrencar el programa, això ho fèiem a l'estudi 54, el que ara és Bars...
Al
Teatre Bars,
el Paral·lel, sí.
En el moment d'arrencar el programa i quan jo estava assegut al tamboret des d'on començava, se m'acosta una de les nostres col·laboradores arrossegant-se per terra i diu que diu la policia que no arrenquis, que hi ha una amenaça de bomba dels Grapo. I en aquell moment vam haver de parar, vam haver de desallotjar tota la sala. Van passar, aleshores no hi havia els Mossos encara, no hi havia el desplegament de Mossos, van venir la Policia Nacional amb gossos, van passar per tot el local, i el que han decidit, esclar, teníem un programa completíssim, que només hi havia el Hudson, hi havia el Quini, hi havia el Raybon actuant, hi havia el Jack Blossom, en fi, cada programa tenia com 4 o 5 entrevistats i 3 o 4 actuacions, i no podíem llançar per la borda tot això. Aleshores vam demanar al públic, els vam convidar a sopar pels bars del costat, i a tothom, doncs, que estigués a la White i que les dues tornéssim a entrar. Per tant, el programa va començar, pots calcular, a les 3 del matí. Després d'una amenaça de bomba. Després
això de tenim, perdona un moment, Àngel, tenim sí. Rock Hudson, que clar, tu ho has dit a la presentació, clar, segurament era l'estrella que havies entrevistat amb els 8 o 9 mesos que portaves d'Àngel Casas Show, sí. Que més expectació havia despertat.
Però sens dubte, i de la que més expectació va despertar després, també. Vull dir-te, Rock Hudson, per una generació de dones, era el galant, vaja, era... no sé, la cosa més guapa que existia en el món. I els homes pensaven que era un tio molt guapo, també, el Rock Hudson, eh? I la veritat és que les seves pel·lícules, el somriure de Rock Hudson, aquestes pel·lícules que fa un moment, pensava que era amb el doctor Clotet, parlava, sí. Que devia ser Pijama para dos, i Confidencias a medianoche, i tal, la imatge de Rock era d'un glamour extraordinari.
Sí.
Però, a més, tot això va coincidir que ell venia de l'Institut Pasteur de París, cosa que no sabíem nosaltres, eh?
O sigui, tu en aquell moment, perdona que situem, diguem, tu sabies que estava malalt?
Jo sabia que estava malalt del cor. A mi em van dir que estava malalt del cor, que havia anat a l'Institut Pasteur a fer-se una revisió pel cor. O sigui, de la CIS, en aquests moments, l'any 84, el doctor Claudet n'és testimoni, jo crec que en aquest país de la CIS pràcticament ni se n'havia parlat.
On estàvem, doctor, l'any 84?
No, la veritat és que tens raó, se n'havia parlat poc, el primer cas va ser el 81 I aleshores, cap al 83-84, Àngel, van començar els primers casos d'una manera força progressiva i ràpida amb aparèixer, però estàvem tot just als inicis, no? I realment...
i sobretot no hi havia malalts glamurosos, que això va ser molt important. Diguéssim, l'aparició de la malaltia entre gent molt coneguda va ser el que va sensibilitzar i sacsejar la població, em sembla a mi, no?
Sí, sí.
I aleshores, bé, però nosaltres, jo sí que sabia, jo i el meu equip, sabíem que Rojazzo no era gay, és a dir...
Però ell no havia sortit mai de l'armari.
No havia sortit mai al que era Europa, per entendre's, però a Estats Units i al món cinematogràfic sí que se sabia que Rojazzo no era gay, i que es va casar, perquè va tenir un matrimoni amb una senyora, però per circumstàncies cinematogràfiques, és a dir, per màrqueting de la productora. Per tant, això se sabia, nosaltres ho sabíem, i la premsa d'aquella època, encara no havia massa el que ara es coneix com a premsa del cor, però sí que ja hi havia revistes com Lectures, com Hola, com Garbo, com tal, que va començar a córrer la veu que era gay. I a més, ell tenia una parella fixa als Estats Units, que després jo el vaig entrevistar per un tema de l'herència al cap de molts anys, al cap d'uns anys. Però ell passejava per Europa, perquè havia anat al Festival de Vinyó després d'anar a París i tal, amb un noi, amb un company, o amb un amant, diferent del que era el seu habitual. Per tant, hi havia també, des del punt de vista de la premsa, el morbo de pescar-lo amb una foto... en un renunci, m'entens?
I en aquest context l'Àngel li va fer una pregunta que per mi és la pregunta, i que m'heu de permetre que posi uns anuncis, i que ara mateix sentirem aquesta pregunta que li va fer l'Àngel Casas, i que és una de les preguntes que 30 anys després la gent encara la recorda.
Islàndia amb Albert Ong. Parlem de negocis.
Avui parlem d'EasyJet pels vols de negoci amb Javier Gándara, el seu director general. Hola, Javier.
Hola, ¿qué tal?
Antes que nada, háblanos un poco de tu compañía.
Verás, EasyJet opera más de 800 rutas en 31 países. Somos una de las aerolíneas más puntuales y fiables de Europa, y todo eso facilita muchísimo los viajes de negocios.
¿Y qué propone EasyJet para esta clientela tan particular?
Como nuestro objetivo es facilitar la vida al pasajero, tenemos una amplia red de destinos de negocios con precios bajos, embarques rápidos y horarios adaptados a sus necesidades. Y sobre todo, somos muy puntuales. Además, pueden comprobar el estado del vuelo en tiempo real.
Y es por esto que los viajeros de negocios han aumentado tanto en EasyJet, ¿no?
Sí, de hecho ya son un 20% de nuestros pasajeros. Sin duda han descubierto que lo importante en un vuelo es el servicio personalizado, pagar solo por lo que se necesita y volar con la confianza de una de las aerolíneas favoritas y más establecidas de Europa.
Gracias, Javier. En trobareu toda la información a easyjet.com.
Anda, para mí que se han equivocado.
¡No! Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Vine a gaudir del 20è Cabatast el 7, 8 i 9 d'octubre a Sant Sadurní d'Anoia.
La fira referent del món del cava a Catalunya. Degustacions de cava, gastronomia i moltes novetats.
Més informació a cavatast.cat.
Organitza l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb el patrocini de Banc Sabadell.
Max von Sydow, Christopher Walken, Bruce Campbell, Rob Zombie, tot l'univers de Star Trek i molt més. No et perdis la 49a edició del Festival de Sitges del 7 al 16 d'octubre. Llarga vida i prosperitat. Venda d'entrades a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
A Vision Lab traiem l'IVA de la teva vista. Fins al 9 d'octubre, sense IVA en les ulleres graduades, ulleres de sol i lentilles. Fins al 9 d'octubre, dia sense IVA. Només a Vision Lab. Consulta'n les condicions.
Islàndia, amb Albert Ong.
Yesterday, you came to lift me up, as light as strong.
Avui a Islàndia amb el doctor Bonaventura Clotet, que, com recordàvem, va fer la seva primera aparició a la televisió per parlar del VIH, per parlar de la sida arran de la mort de Rock Hudson, i amb l'Àngel Casas, que, amb qui estàvem comentant l'entrevista que va fer just un any abans, una entrevista accidentada que va fer un any abans a Rock Hudson, a l'Àngel Casas Show, a TV3. Hi ha dos talls que vull que sentiu. El primer és perquè veigueu una mica la tensió d'aquella conversa entre l'Àngel, que ho prova tot, i aquest Rock Hudson, diguem que clar, suposo ho ha esperat tantes hores que no està gaire de bon humor. Mireu.
Senyor Hudson, vostè sempre parla tan curtet.
I try to be.
Intento parlar poc, sí.
Molt bé. You don't want me to be.
Li agradaria que parlés més?
No, jo m'agradaria que s'expliqués el que vostè volgués.
Well, I explain it.
Bueno, jo li explico.
A lot of your questions I don't understand.
Però el que passa és que moltes de les preguntes no les copso del tot.
Bé, l'ambient ja el veieu, no? I arriba un moment que l'Àngel li fa la pregunta, que és aquesta.
Si una nit vostè no tingués res a fer i el convidessin a sortir la Boderick o Richard Gere, en qui preferiria anar a passejar una estona?
What do you mean? To the boxing match or to the dance?
Què vol dir? Que cinema de boxa o cinema ballar?
Cinema ballar.
Well, I think it'll be Richard Gere.
Segurament amb el Richard Gere.
I aquí estem fent ràdio, Àngel, però si ho veiéssim les imatges de televisió veiem que ell pràcticament es tapa la cara amb les mans, eh? Vull dir, el que acabo de dir, eh?
El que és espectacular és el somriure d'ell, eh? Quan li faig la pregunta, la riallada que fa, que és la riallada de Hollywood, la de, coneguda de Rock Hudson, eh? Jo no volia tocar aquest tema en absolut, eh? T'ho ben asseguro, Albert. O sigui, no volia tocar el tema de l'homosexualitat de Rock Hudson, perquè jo ja n'estava fart de la premsa que l'estaven perseguint per això. I ell, imagina't com devia estar. Però és que no hi havia manera que parlés de res. És que no hi havia manera. Jo el punxava per tot arreu. No hi havia manera. I aleshores se'm va venir com una aparició. Vaig dir, doncs, intentem-ho per aquí sense cap esperança. No? Jo no vaig pensar pas que em contestaria Richard Gere. En absolut, vaig pensar que aniria, doncs, la Boderick i no sé, i noi, va sortir per aquí, va ser l'escup.
I llavors hi ha un moment, passen els mesos, i el juliol de l'any següent tu t'assabentes perquè un dia estava a París i la seva portaveu fa una declaració dient que té la sida i que li havien trobat l'any anterior, i llavors suposo que et canvia tot el concepte de la conversa que vas tenir, de tot, no?
Clar, jo no sabia, jo sabia que el que m'havien explicat, que venia de que tenia problemes de cor i tal, aleshores veig, és quan me n'entero que, com que venia de l'Institut Pasteur, venia de que li detectessin la sida, i esclar, un home que li acaben d'anunciar la seva sentència de mort, no crec que sigui el millor moment per fer una entrevista, i més a les 3 de la matí, o sigui que ho vaig entendre tot, però esclar, fins que no va passar pràcticament un any, no?
Ara ha fet una cosa l'Àngel Casas, que, doctor, que en aquell moment era certa, que és sida, sentència de mort. Era així, no?
Sí, en aquells moments, amb aquest diagnòstic, l'esperança de vida més enllà dels 2 anys no era més del 5%, o sigui, el 95% morien en aquests 2 anys després del diagnòstic. I poc es podia fer, només es podia lluitar per donar qualitat, perquè quantitat de vida no podíem donar. Però és realment sorprenent, perquè no tenim aquesta dimensió, tot passa massa de pressa, no? Però és sorprenent com s'ha avançat, el de pressa que s'ha avançat i el que ha repercutit l'avenç fet a la sida en moltes altres malalties i en la recerca en general, no? Una malaltia tan estigmatitzada que, per un altre costat, és un error, perquè en el món les persones prototipo infectades pel virus de la sida són dones de color subsaharianes i no pas homes gais, i per tant, a més, el virus amb un sol contacte pot infectar, és ridícul estigmatitzar a ningú. El virus no ho fa, no seria correcte, ho fem nosaltres, però dit això, és increïble el que hem avançat, el que s'ha portat tant a la curació de l'hepatitis, als avenços amb el coneixement del càncer i també de com podem contribuir més a la lluita contra aquest càncer que es pot estar desenvolupant en algunes persones, etc. O sigui, és increïble, no només a la sida pròpiament, no? I darrerament hi ha coses que semblen molt allunyades, com és tot el tema i la història del microbioma intestinal que està explotant en tot el món a la recerca.
Àngel Casas.
No, doctor, jo, de totes maneres, aquí
hola,
va...
Àngel,
Hola, hola, doctor, com estàs?
Molt bé.
El doctor i jo ens coneixem de fa temps ja, sí. L'he entrevistat més d'una vegada, eh?
I hem fet alguna cosa per Cadaqués, per allà,
Hem compartit alguna aventura plegats.
Sí, sí.
Però jo anava a dir que, a més, aquesta malaltia va estar molt estigmatitzada pels cristians. És a dir, refereixo cristians en el sentit ampli, eh? La gent de creència cristiana, perquè era la malaltia dels homes, era un càstig de Déu. Això va córrer moltíssim, era un càstig de Déu.
Sí, però torno a dir que era així, tal com dius, però era per el desconeixement i el més fàcil
d'acord.
És estigmatitzar, perquè si ho fas sembla que et protegeix d'una manera, sí. D'una certa manera.
Però és molt d'edat mitjana, això que estic dient. Vull
sí,
dir,
sí,
és
sí.
Molt
I a més va passar una cosa, Àngel, que tu recordaràs perfectament. Estem parlant de l'any 85 amb Rock Hudson, i després, sí. Si ens anem a l'any 91... hi ha una persona, un jugador de bàsquet molt conegut sí. Del món, Magic Johnson, que sí. Un dia surt i explica que ell també té el virus, sí. Que està infectat, no té la malaltia, i atenció, perquè ho desplaça, perquè diu, escolti, que jo sóc heterosexual i tinc una dona. Podem sentir aquell moment, és el document original en anglès, però jo crec que l'entendreu perfectament.
Because of the HIV virus that I have attained, I will have to retire from the Lakers today. I just want to make clear, first of all, that I do not have the AIDS disease, because I know a lot of you want to know that, but the HIV virus. My wife is fine. She's negative, so no problem with her.
Diu això, no?, que la seva dona és negativa, que no hi ha cap problema, i ell anunciava que es havia de retirar dels Lakers. Clar, això ho desplaça, doctor, a un altre terreny. Ho desplaça el terreny de dir també que, escolta, aquí li pot tocar el rebre a tothom, eh?
A tothom. Sí. És una cosa que, si puc intervenir...
Sí, i tant.
Uns mesos abans havia estat en el meu programa, el Magic Johnson, i també es diu que on va pescar la sida va ser una infecció a Barcelona. No sé si us recordeu aquesta informació.
Jo aquesta no la recordava.
Sí, doncs es va dir això, i vaig pensar, bueno, quina mala pata tinc jo, no? Perquè això, a més a més, sembla que passi per les meves mans i tinguin mala sort, però, bueno, jo vaig entrevistar un altre famós que va morir de sida, que va ser l'Anthony Perkins.
I tant.
Que també, que tampoc, d'aquest sí que no se sabia la seva condició homosexual, perquè estava casat, estava casat amb una noia, vaja, jo, fins i tot la broma que jo li vaig fer, bueno, vaig tenir... Era, escolti, vostè, a casa seva, a la dutxa, tenen mampara o tenen cortina?
Per psicosi, no? Per la
psicosi, exacte. I em va dir, no, tenim cortina. I la seva dona no té por. Va dir que no. Vull dir, vaig fer broma sobre això. I al cap d'un any també va morir de sida, eh?
Sí, sí, no, eren els terribles anys 80. Àngel, moltes gràcies per ajudar-nos a recordar el Rock Hudson i aquestes històries dels anys 80. Una abraçada ben forta.
Una abraçada al doctor, també.
Una abraçada, Àngel, una abraçada.
Adéu.
Aquest era el panorama dels anys 80 i arriba un moment, suposo, cap a finals dels 90, ja, doctor, no?, que és quan dius, escolta, que això em sembla que ho podrem començar a cronificar, no?
Sí, de fet, és en el 94 que comencem a fer els primers assajos clínics amb fàrmacs que seran revolucionaris i que seran capaços de controlar la replicació del virus, que és els inhibidors de la proteasa. Això, els estudis els comencem en el 94 i és en el 96 que ja es fa més fàcilment assequible aquest tractament a la majoria de la població, i aleshores doncs és quan ens posem a la recerca amb ganes de poder contribuir al nostre granet de sorra, no? I jo penso que mai podré agrair prou a l'obra social de la Caixa i a la Generalitat de Catalunya el que vam fer fa 21 anys, no? En el 95. És molt fàcil ara, després de més de 20 anys, doncs sembla que tot és molt senzill, però en aquells moments era una aposta, doncs, molt important per ajudar una recerca en un camp que en aquells moments estava molt més estigmatitzat que ara. Va ser una aposta molt valenta que va ajudar a dinamitzar la recerca en general a Catalunya i a tot el país. a tot l'estat i que ha permès, com dic, avançar en diferents línies de recerca, a part de la sida, amb càncer, amb altres malalties víriques, etc.
Això vol dir que a mitjans dels anys 90 hi va haver tot un grup de pacients molt importants, el qual de cop i volta els va canviar el diagnòstic radicalment. O sigui, gent que, diguem, havia rebut la notícia com pràcticament una sentència de mort, com deia l'Àngel Casas, i que algun dia se'ls va dir, escolta, que això pot canviar i molt, i us pot beneficiar a vosaltres.
Sí, és una etapa també que és curiosa, espero que passi aviat, com dic, amb certs càncers que encara són mortals i que la majoria d'ells, per desgràcia, i que sigui aquest canvi de paradigma complet, no? La gent que tenia sida, quan li deien que tenia la sida, doncs, segons l'evolució que havia tingut la malaltia en el seu cas, en cada cas, tenien una esperança de vida determinada, i aquelles persones doncs van dedicar que anaven a viure a tope perquè els quedava poc temps i per tant anaven a gastar-se tot el que tenien perquè anaven a deixar diners a ningú. I de sobte resulta que surt un medicament, un tractament perfecte que els cronifica la malaltia. I molts venien i deien, ostres, parlant malament, deien, quina putada. O sigui, jo ja estava preparat per morir-me i no em queda un duro. Ara m'he de preparar per viure de nou i buscar-me la feina.
Això doctor, no, és la conya, però...
No, clar, és la conya, però és la conya. I és obvi que tots estaven molt contents d'haver-s'ho dilapidat tot i haver de tornar-se a buscar la vida per tornar a poder seguir vivint, no? I que hi ha moltes persones des del 96 que són, doncs, aquests 20 anys que estan vives gràcies a aquells primers tractaments, no?
Jo no sé si és el cas del Ferran Pujol. Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ferran, et van diagnosticar, van detectar el VIH l'any 86, em sembla.
Sí, exactament.
És a dir, fa 30 anys. Em sembla que el doctor et vol saludar, també.
Sí, hola, Ferran.
Hola, Ventura, què tal?
Què tal, guapo?
Escolta'm, explica'ns una mica això. Tu, quan te'l van detectar, ho vas viure com una sentència de mort?
Bé, una sentència de mort com a tal potser no, perquè un sempre té l'esperança doncs, de que sobreviurà, no? Però és evident que no és difícil d'imaginar com se sent una persona quan li diagnostiquen una patologia potencialment mortal i que no té tractament. Per tant, és evident que sempre hi havia aquella ombra que pesava i sobretot veient doncs, com al voltant sí que la gent es anava morint. De totes maneres, bé, de l'adversitat es treuen forces i es van anar fent camí i afortunadament, doncs, més tard ja hi va haver... És veritat que va ser mitjans dels 90 quan van irrompre els primers tractaments antiretrovirals efectius, però ja els que havien participat en assajos clínics previs doncs vam tenir afortunadament en aquest cas concret meu, gràcies doncs, a estar també a l'equip del Ventura, no? Doncs hi vam tenir accés previ, no? I per tant no va ser ben bé a partir del 95-96 sinó que ja prèviament ja vam tenir la sort de que aquests assajos van mostrar-se favorables i vam resultar beneficiats.
Avui és un bon dia i Ferran, tu que has lluitat també durant tants anys i continues lluitant. Per això és un bon dia per recordar els que s'han quedat pel camí, eh?
Sí, per descomptat. I de fet nosaltres, més enllà de tota la feina que fem en el terreny de la detecció, la prevenció del VIH, sempre tenim un acte molt emblemàtic cada any que és el memorial i que fa 25 anys que celebrem de manera continuada a Catalunya, no? I que volem continuar commemorant-lo perquè és realment important que no es perdi la memòria de tota una generació de persones que van sucumbir a la malaltia i que estic convençut que avui en dia serien persones doncs, que ocuparien molts llocs de responsabilitat a la nostra societat. Aquí a Catalunya podríem anomenar-ne moltíssims en l'àmbit de la cultura, perquè acostumen a ser els més populars, però també d'altres que avui en dia no hi són i que realment és una llàstima que això ha marcat una generació o unes generacions senceres, especialment
penses,
el col·lectiu homosexual, però no exclusivament.
Amb qui penses, per exemple, Ferran?
Doncs penso en Fabià Puigcerver, penso amb el Joaquim Cardona, amb l'actor, amb en Joan Miralles, penso amb l'Alberto Cardino, un escriptor, i amb tanta altra gent que a més van fer pública, més o menys pública, la seva condició, i que, bé, penso amb el Jaime Gil de Viedma, és dir, amb tantíssima gent, no? I estic parlant només de gent molt coneguda, és dir, que ja tenien un lloc de pes i de rellevància social en aquells moments, però al darrere també hi ha moltíssimes persones anònimes, igualment vàlides, que van tenir unes vides estroncades doncs, a unes edats que no correspon.
No, volia afegir una cosa, que és que sembla que quan parlem dels absents, que realment doncs molts doncs o tots doncs tenien el seu paper en les seves petites vides o a la societat i que tots eren importants, però sembla que siguin passat, que avui en dia no passi res i cada dia, o sigui, cada mes moren persones de sida en els nostres hospitals. En el món cada any moren 1 milió de persones o més d'un milió de persones de la sida, i però moren en llocs com l'Àfrica i l'Índia, on els tractaments no són tots els que haurien de ser ni tots es tracten adequadament, però també moren a Barcelona i als grans hospitals de l'Estat, perquè doncs la malaltia és important, no? O sigui, jo penso que han frivolitzat, per sort es cronifica, per sort si es fa bé i el tractament és el correcte, la teva esperança de vida és normal. Has de seguir una sèrie de controls, has de seguir una sèrie de despistatge de malalties que poden complicar la infecció pel VIH i de tumors, etc. Però n'hi ha un grup de persones, també sortosament petit, però que el virus s'ha tornat molt resistent, que no han fet bé el tractament, que no s'ha pogut donar el tractament més òptim i que acaben morint de sida perquè no queden més opcions per ells terapèutiques. Aleshores, clar, no pensem que la sida, mira, jo m'infecto, em prenc una píndola i ja trobaran aquesta la vacuna, que aquesta és una altra mite. La paraula màgica, la vacuna, sembla que la vacuna ho hagi d'arreglar tot. La vacuna està molt lluny encara i la vacuna servirà per una petita part i no probablement sola, o sinó acompanyada d'altres estratègies que són complexes, que les estem desenvolupant totes i que hi podrem arribar, però que no pensem que tot ja està solucionat, perquè queda molt camí per fer.
Ferran Pujol, moltíssimes gràcies avui per atendre'ns també. Una abraçada.
Ja, al contrari.
Una abraçada, Ferran.
Adéu, Ventura. Adéu-siau.
Em sembla, doctor, que has fet una radiografia perfecta del moment on som ara, mirant cap al futur amb aquesta recerca que fa 21 anys que portes amb tot el teu equip. Què li podem dir a la gent?
Bé, la gent li podem dir que és fàcil protegir-se i que tinguin present que moltes vegades doncs, un pensa que no té risc i el pot tenir, i que fer servir doncs, els preservatius és molt pràctic, que després hi ha uns tractaments i unes píndoles que també són molt útils per prevenir la infecció en persones de molt risc i que val la pena que se'ls hi pugui administrar i que aconseguim algun dia doncs, que això arribi a tothom que té aquest alt risc d'infecció. I per un altre costat també que entenguin que queda molta recerca per fer per poder arribar que tothom que té la sida doncs, pugui erradicar el virus del cos, no? I que això és possible que a Catalunya, des del projecte IVACAT, que compartim amb l'Hospital Clínic i nosaltres pel desenvolupament de la vacuna, i des de doncs, tota la recerca que estem fent, que n'estem molt orgullosos perquè és un ventall molt ampli de diferents estratègies que estem combinant per curar la sida, doncs puguem arribar doncs, a, com dic, a demostrar que algun cas es pot curar, però que algun cas es pugui curar en els propers anys, que es curi tothom, queda molt camí per fer i moltes estratègies que combinar, i mentrestant l'únic que es pot fer és prevenció i intentar ajudar molt a la recerca, que això costa poc, no? Puc fer en pla cunya
publicitària. I tant, sisplau, home.
Jo penso que si envien un missatge en la paraula vacuna al 28099 per 1,20€ ens estaran ajudant moltíssim a la recerca. Ho poden fer varis cops al dia, no queda bloquejat a l'SMS si n'envien un, en poden enviar varis, inclús varis dies repetits, i és el preu d'un tallat i estarà molt bé que ens puguin doncs, contribuir amb un petit ajut a la nostra recerca.
Aquesta cançó que Queen la va editar res, setmanes, molt poques setmanes abans de la mort de Freddie Mercury, també a la tardor del 91, ara farà 25 anys d'aquesta mort del Freddie Mercury. 28099 amb la paraula vacuna, 1,20€, així podeu ajudar la recerca a trobar aquesta vacuna per la sida. Avui hem volgut fer aquest viatge amb el doctor Clotet, també amb l'Àngel Casas, des dels anys 80 fins ara, on érem i on som, amb el testimoni del José i també amb la història al voltant de Rock Hudson, evidentment. Doctor, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per venir
Felicitats
avui a Islàndia.
Per el programa.
Gràcies.
Molta sort.
Vinga, fem una pausa molt curta i de seguida anem amb el cònsol d'Islàndia a Madrid, Jordi Bosch.
RAC 1. Si ets una persona normal i tens un cotxe normal i el fas servir per fer coses normals com anar a treballar o recollir els nens, estàs contribuint als 292 quilos d'aire contaminat que respirem cada any. Ja deus entendre que és normal que et demanem un canvi d'hàbits. Entra a canvidhàbits.com i descobreix com pots reduir el que contamines. AMB, Metròpolis Barcelona.
Ets la creativa d'una agència d'esdeveniments. Sorprens, innoves, inspires, impactes. Però ara, deixa que et sorprenguem nosaltres. A Ditec Comunicacions t'oferim tecnologies del futur al present. Videomapping, pantalles LED, 3D Motion Graphics, holografia 3D, realitat virtual. Amb un equip de 360 graus, creem projectes a la teva mida i fem realitat les teves idees innovadores. Contacta amb nosaltres a ditec.es.
Et falta temps per anar al súper? Deliverri fa la compra per tu a supermercats i botigues d'alimentació. Escull els teus productes i una mama shopper escollirà la millor qualitat i el millor preu. Un repartidor t'ho entregarà en una hora o quan tu vulguis. Deliverri, anem al súper per tu.
Entra a deliverri.com o descarrega't l'app.
Diumenge 9 d'octubre t'esperem a la Festa del Bolet de Ceba. 19 anys amb tu.
L'únic lloc del món on trobaràs bolets.
Festa del Bolet de Ceba. Productes autòctons, actuacions al carrer, tastets de bolets, exposició, concurs i activitats infantils.
19a Festa del Bolet de Ceba, diumenge 9 d'octubre. Més informació a ceba.cat.
El 8 i 9 d'octubre vine a la 5a Fira de l'Olla de Breda.
Demostracions d'elaboració i cuites de ceràmica i terrissa al mateix moment. La cuina de cassola més tradicional i una fira amb la millor ceràmica i productes artesans t'esperen als peus del Montseny.
No t'ho pensis més. T'esperem el 8 i 9 d'octubre a la Fira de l'Olla de Breda.
Més informació a breda.cat.
Versió RAC 1 us convida al teatre. Dijous 6 d'octubre, 700 oients de RAC1 podran veure en exclusiva la nova producció de La Cubana al Teatre Coliseu. Gente bien.
¿Ves? Esto sí que es bonito de ver, ¿eh? Gente arreglada, gente vestida de persona, que fan bona olor.
Una posada al dia del clàssic de Santiago Rusiñol en format de musical. Escolteu cada tarda el Versió RAC1 per saber com aconseguir les invitacions.
Pero el oyente que venga seado, ¿eh? Bueno, es que hi ha una genteta pel món que...
Gente bien, el nou espectacle de La Cubana que no et pots perdre.
Estos que canten son cubanos de verdad. No, es que ho expliqueu tot tan malament. Desde luego, ¿eh? La ràdio ja no és lo que era.
Dijous 6 d'octubre, a les 9 del vespre, al Teatre Coliseum de Barcelona. Us hi esperem. Amb la col·laboració de Grup Balanyà.
Diumenge 27 de novembre participa la 93a cursa atlètica Jan Buen Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Amb el patrocini de Intersport, Freedom, Renault Barcelona, CaixaBank, Soria Natural i Vitalínia. Corre a inscriure't a janbuen.cat i rebràs una samarreta tècnica d'alta qualitat Mizuno. Disponible en dos models, d'home i de dona. Inscriu-te i corre la Buen, la cursa de Barcelona. Diumenge 27 de novembre t'esperem al Parc de Montjuïc.
La Vanguardia presenta la nova col·lecció de llibres de la Pilarín Vallès. Festes i tradicions de Catalunya. Una col·lecció única perquè els vostres fills descobreixin les celebracions i costums més emblemàtics de casa nostra. Cada cap de setmana aconsegueix un llibre nou per només 6,95 € amb La Vanguardia. Amb la col·laboració de les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida. I amb el patrocini de Borges.
Islàndia, amb Albert Om.
Working all day. Maneres de guanyar-se la vida.
Em dic Maria Dolors Junyent, tinc 64 anys, sóc d'un poble de l'Alt Urgell que es diu Peramola i visc a Barcelona des de que em vaig casar, que fa 43 anys. Des de fa 20 anys tinc una merceria. Entro 2:15 fins a les 9 de la nit. És una feina molt bonica perquè ets una mica l'assessora del barri. El pitjor que tinc és que no tinc llibertat per fer coses personals. Com és la merceria meva, no cobro. És a dir, es va acumulant a la caixa i sempre tinc diners. Sí, hasta 2000 i tot. una senyora ja grandeta, em va demanar unes calces i ella em va posar les seves. Han de ser com aquestes, que són la meva mida. I dic, home, és que les seves estan rentades i molt portades. I diu, nina, no estan rentades, però molt portades, però no estan rentades. Diu, això groc que veus és que m'ho destenyeix la faixa. La botiga estava plena i tots ens vam quedar petitiesos.
Dotze minuts i arribarem a les 8. El cònsol d'Islàndia, cònsol d'aquest programa a Madrid, Jordi Bosch. Bonsoir.
Bonsoir.
Com anem?
Pues anem bé.
Sí?
Refredat.
Refredat?
Sí, home, refredat. Que he agafat una corrent d'aire. No sé, potser ens passam massa temps passejant per algun carrer de Madrid.
Ara anava a dir, no et vaig veure, jo et buscava per allà a Ferraz el dissabte, que hi havia tanta gent, dic, a veure si he vingut a treure el cap.
Amb pancartes.
Bueno, sí. Bueno, hi vaig passar, però hi vaig passar discretament. Discretament, perquè hi havia molta gent, no?
Sí.
I és curiós perquè pocs periodistes, companys, amics, ens van deixar amb solidaritat, com a periodista que sóc, encara que no exerceixi plenament. Ens van deixar al carrer tot el dia, no? Ens van carrer tot el dia i, per tant, pues, allà tothom va agafar un refredat. Sort que hi havia una empresa que va tenir la gentilesa de finançar un arròs, i va venir un d'aquests que fa arrossos amb aquell en Pepito,
sí.
I va fer un arròs per 50 i almenys es va menjar alguna cosa, no?
Un immobiliari va fer això. Jo volia que ens ajudessis a una cosa, Jordi,
sí.
Perquè, clar, des de Barcelona, des de Catalunya, sentim molt a parlar de Ferraz,
sí.
Ferraz i Gènova, no? O sigui,
sí,
Ferraz,
sí,
del PSOE, Gènova del PP. Què són aquests carrers, diguem, per la gent que no hi hagi estat a Madrid, o que hi hagi estat, potser hi ha estat de pas, però...
Sí, jo els situo. No són massa lluny un dels altres, són al centre. Curiosament, el PSOE té la seva seu al carrer Serrat número 70.
Uh-huh.
Hi ha una altra cosa important per allà, hi ha un restaurant magnífic que es diu Cuendas, que són dels cunyats d'un que treballava amb mi a la tele. Ho dic perquè si arriben i demanen per algú, diuen, somos amigo de... Es menja molt bé, es menja molt bé. Però aquest barri és un barri profundament de dretes. És una enorme contradicció.
Uh-huh.
És un barri de dretes. Ara acaba de mirar els resultats i el Partit Popular va obtenir el 62% dels vots. Això és el barri de Quintana, el barri d'Argüelles. És, diríem, si tu et situes a la plaça d'Espanya i mires cap a la dreta, tens la Gran Via. Doncs a l'esquerra tens aquest barri. És on hi ha el telefèric, una mica més enllà hi ha la Moncloa. Uh-huh. És un barri de vivendes, poques oficines, de militars d'alta graduació, de et dic, 67, 66, 65 pels vots, depenent dels vots, algunes vegades a les municipals. O sigui que el PSOE per què es va instal·lar allà? Es va instal·lar allà, i la idea equivocada que va ser perquè es va fundar el PSOE allà. No, el PSOE es va fundar en un tiberi, a Casa Labra, que encara està obert, molt a prop de la Porta del Sol. Allà fan un bacallà arrebossat extraordinari.
Però el PSOE es va fundar fa molts anys.
Sí, però ja menjaven, eh?
Però ja existia aquest restaurant.
Sí, Casa Labra. Allà van inventar-se una cosa que es deia los soldaditos de Pavia, que és com aquesta cosa dels usars, que porten aquesta cosa vermella, que era el pebrot, producte que respecto però detesto, i al cantó, pues, un tros de bacallà, per ser el soldadito de Pavia. Allà es va fundar el PSOE. En realitat, en Pablo Iglesias, que de bona família, va néixer allà, i va viure allà al carrer Ferraz. Llavors els hi va fer gràcia, pues, instal·lar-se allà. Ells venien de Cuatro Caminos, d'un barri molt més popular, el carrer Santa Engràcia.
Uh-huh.
A Cuatro Caminos, al cantó de la seva seu, hi ha encara la taverna Sant Mamés, que és on te fan els millors callos de Madrid, la millor pot i tripa de Madrid. Van sortir perdent, evidentment. Un barri on guanyaven, un barri on perden.
Uh-huh. Que, si no m'equivoco...
Per Gènova, no?
Si no m'equivoco, Ferraz,
sí.
Si jo continuo recte a Ferraz, vas a parar a la Moncloa.
Si tu surts de Ferraz i te'n vas a la dreta, te'n vas a la Moncloa. Si te'n vas cap enrere, te'n vas a veure... Ara, jo abans diríem la duquessa d'Alba, ara no, però la senyora ha passat la millor vida, el duque d'Alba.
Perfecte. O sigui, que de Ferraz has d'anar a la dreta si vols anar a Moncloa.
Sí, sempre,
Ja van malament.
Sí, sempre cap a la dreta. Però, vaja, en fi, el Jules li va fer il·lusió deixar un barri popular com era aquell, el que hi havia hagut al camp de l'Atlètic de Madrid fa molts anys, etcètera, etcètera, i se'n van anar cap aquí. Com a, pues ja et dic, que hi ha llocs que es mengen bé com aquest, no? Però és curiós, no? Com els partits trien els llocs on han d'anar, no et sembla? Que és una cosa
totalment curiosa. A més, aquí, jo crec que a Barcelona no ho tenim tant, això. Ferraz, Génova, són noms molt instal·lats i que tothom utilitza. A Barcelona jo diria que pràcticament l'únic nom que hem associat a un carrer és la seu del Partit dels Socialistes, que és Nicaragua. Nicaragua.
Sí, però ara se la venen, eh?
Sí.
Ara se l'han venut.
Ja ni això ens quedarà.
Home, aquí el que hi ha Génova, sí que en parleu vosaltres.
Home, i tant, que parlem a Génova. Génova és Chamberí? És Chamberí?
Génova està en un subbarri. Aquí hi ha barris i subbarris, eh? Podríem dir que això s'acosta cap a Chamberí, però és el subbarri d'Almagro.
Almagro.
El cantó de Génova, enganxat, hi ha un palauet molt maco, que és on hi ha l'Acadèmia de Cinema. O sigui, els de la Seia i els de l'Anticeia, i fixa't, i allà és un barri de dretes, però hi ha moltes oficines, ambaixades, és més de dretes encara, eh? Ara, diré una cosa, allà diuen que en Rajoy es va carregant tot el que té al voltant seu, que se'ls va carregant a tots, pues fixa't, des de fa un temps allà han tancat 3 o 4 restaurants i alguns de bons, jo no sé si és l'home d'en Rajoy que va al lloc i tanca o saluda algú i el cessen, no? Diu, es quedarà sol al final, però és curiós, perquè Ciudadanos a Madrid també té seu, bueno, té la seu, s'han anat al cantó de la plaça de Braus, de la plaça de Toros de les Ventes, una de les places més importants del món. No sé si és perquè també va fer molta defensa del tema taurí, no? Però s'ha anat allà.
O sigui, Ciudadanos té la seu al costat de la plaça de Toros de les Ventes.
A la plaça de Toros, allà. Sí, però a més ells ho han fet recentment, no? Perquè és un partit que fa poc temps que està implantat a Madrid. Doncs s'ha anat allà. Home, allà tenen unes quantes tavernes taurines, Hi ha un lloc de peix que es diu el Rincón de Jaén, que també està bastant bé, però allà hi ha bastant rabo de toro. Rabo de toro,
El Rincón de Jaén,
Rincón de Jaén. Està bé i està bé de preu. I ells s'han instal·lat allà. I una mica més a l'aire, en un lloc una mica contradictori, el barri on tenen Ciutadans és un barri que he mirat i no li va malament a les eleccions. Ni sí ni no, ni de dretes ni d'esquerra. Bueno, aquí a Madrid tot és gairebé de dretes,
Sí. Vull dir.
Però matitzant, menys. Izquierda Unida s'ha anat una mica més a l'aire. S'ha anat a Ciudad Lineal.
On és això?
A un carrer que es diu el cantó del Liceu Francès, que diu, home, el cantó del Liceu Francès, que és una gran institució, no només privada escolar, sinó estrangera. Allà al cantó hi ha un lloc que fan un arròs, un dels millors arrossos de Madrid, el SAM. Allò ho va descobrir el productor Elías Querejeta. Elías Querejeta. I és un lloc de molt difícil accés. Jo ja havia trobat allà algun d'Izquierda Unida i dic, hosti, aquests, com ho saben això? I és que tenien el seu al cantó. I aquests, doncs, han anat aquest. I llavors, el que és una cosa, és els de Podemos, que s'han anat a Lavapiés, que allà, francament, no es menja bé. Allà, o sigui, no sé si accediran al poder, però menjar no es menja bé. Tirant cap al rastro, a 7 o 8 minuts d'allà, hi ha un lloc que es diu Malacatín.
Malacatín?
Malacatín. O sigui, entre Lavapiés i el rastro, entre la seva seu i el rastro, uns 6-7 minuts caminant a la zona de Podemos, hi ha el Malacatín, que és el lloc que té la fama més important de cocido madrileño. És un lloc que si tu te'l menges tot, no pagues.
Ah, sí.
M'ho dius de debò? Sí.
Sí, a més, ara, hi vas un cap de setmana i has de reservar 2 o 3 mesos abans, Fa poc uns de Girona, no sé si t'ho havia dit mai, que soc de Girona.
No, m'ho van dir,
escolta, busca'ns i tal, el Malacatín, res. Ara, el més divertit del Malacatín, divertit, concloent, més que divertit, diríem, concloent, és la foto, el quadre que tenen del Caudillo. Que no és una foto d'en Franco ja gran, dels anys 70, no. És una foto molt clàssica que sortia als segells, dels anys finals de 40-60, que és que va amb una mena de guerrilla que porta ombrera, saps aquells ombros?
Sí.
Amb una mica de ploma.
És aquell Franco encara una mica grassonet
de cara,
no?
Tot el respecte, una mica una mica de ploma hi havia, eh? En aquesta foto, eh? Eh? I amb tot el respecte, eh? Saps que els seus col·legues alguns li deien la paca, eh? Però bueno, no, això és a part. Llavors, bueno, escolta, tothom que faci el que vulgui. Però, esclar, ja et dic que allà el vent del cantó no es menja bé. Has d'anar amb la que tinc.
La xifra del dia, per tant, seria avui, Maria Xinxó, quants restaurants ha dit Jordi Bosch en aquesta crònica?
Exacte. Jo de moment he pres notes, em falta el PP, eh? O sigui, els socialistes tenim que mengen bacallà, els Ciudadanos rabo de toro, Izquierda Unida un bon arròs, Podemos tenen caminant 6-7 minuts a peu al cocido madrileño, que si se l'acaben no paguen res, això sí, han d'estar amb la foto del caudillo. El PP què menja llavors?
No,
perquè en tenia uns quants.
El PP és que els restaurants que van obrir per allà els van tancant.
Per tant, es queda sense res, exacte.
No, queda sense res, no. Ep. Caminant a 600 minuts hi ha el Sant Celoni, eh?
I què s'hi menja?
El Sant Celoni és probablement el millor restaurant de Madrid.
És el que havia fundat el Santi Santa Maria.
Santi Santa Maria. Uh-huh. Té dues estrelles de Michelin i alguns rumors han situat que en podien tenir una tercera. Uh-huh. Però li van donar aquest noi de la cresta, saps?
Ah, sí.
La tercera.
Sí.
Que, bueno, que, en fi, aquí ja ho havíem vist nosaltres, el Bull i tal, però aquí per ells és nou, tot això, el celler, la creativitat,
clar,
és nova. Aquí tot això arriba 15 anys més tard. Eh?
Però s'han deixat enllornar.
No, però en tot cas, fixa't que, bueno, al final, quan diuen... És que tots els d'esquerres com els de dretes estan en barris de dretes, excepte alguns, bueno, és que aquí... I Madrid és molt de dretes.
És molt de dretes i en canvi l'alcaldessa és la Carmena.
És la Carmena, sí, això va ser una novetat. No sé si això marcarà...